A Ràdio Estel, senzillament, bona música.
L'enveja en els homes mostra quan desgraciats se senten i la seva constant atenció al que fan o deixen de fer els altres mostra quan s'avorreixen.
Arthur Schopenhauer, filòsof.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Quatre minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Una anàlisi mentre seguim pendents de la conferència que el president Carles Puigdemont fa a Brussel·les. Però avui parlem de la pobresa energètica en el nostre col·loqui. Una realitat aguditzada per la previsió que el rebut de la llum pugi de 100 euros al 2017, segons el govern espanyol, tot just quan està fent més fred i quan l'electricitat val ara el doble que fa un any. Avui a les 9 del vespre, segons hem sabut, hi haurà un preu de 101 euros a la llum. És per això que ens preguntem quines possibilitats hi ha de moderar aquesta tendència des de l'executiu o des de les administracions públiques en general, a través de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, un organisme que avui mateix ha dit que renuncia a investigar la pujada de la llum, tot i que el preu torna a batre, com dèiem, rècords. A Catalunya, mentrestant, s'ha posat en marxa un front comú de totes les administracions davant la pobresa energètica. Generalitat, diputacions i ajuntaments signaven la setmana passada un nou conveni per exigir que les companyies es facin corresponsables de les despeses de gas i electricitat que pateixen les famílies vulnerables, tot assumint almenys la meitat d'aquestes despeses, ja sigui amb descomptes o ja sigui condonant el deute. Tenim, per tant, una situació complicada, perquè quan fa fred i quan hi ha vulnerabilitat, totes aquestes realitats afecten molta més gent. És per això que avui volem preocupar-nos per tot el que passa en tot plegat. I ho farem amb Josep Vilabelló, economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Senyor Vilabelló, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Gràcies per la seva presència amb nosaltres, com sempre. I també tenim Alberto del Pozo, que és voluntari de Càritas Catalunya, de l'equip responsable, concretament a través de la seva tasca en les comunicacions, sobretot en les comunicacions digitals de Càritas Catalunya. Senyor Alberto del Pozo, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, quin és el problema principal que hi ha amb totes aquestes pujades de la llum? En altres paraules, què comporta això? És una situació realment complicada. Qui vol començar?
Senyor del Pozo, que senyor és nou, aquí.
Li deixem l'honor. Per cert, que ens parlarà després d'una reunió que es fa demà amb la Generalitat, oi? És concretament una comissió de diferents entitats, entre elles Càritas. Ara ens ho comentarà, però vaja...
No tinc notícies.
Si la... No, això serà demà.
Serà demà.
Però el tornarem a convidar perquè ens ho expliqui, sens dubte. Bé, què és el que està passant? O sigui, això de l'augment de preus és una cosa natural del mercat? Es pot frenar? Es pot regular? Quin problema hi veuen?
A veure... Al meu entendre, i el de Càritas, lo que està passant des de la crisi del 2008 és que han coincidit, i estan ingressant cada una més el problema, dos o tres factors que junts resulten explosius. Un d'ells és la mateixa depressió econòmica que ha fet pujar, com saps, l'atur fins a unes dades increïbles.
Xifres terribles, sí, sí.
Que fins ha contingut...
20, més del 20%.
Que ha contingut el creixement dels sous, mentre que els guanys de les empreses sembla que ara estan remuntant, però els sous no, i per tant la població més pobre s'ha empobrit més, la classe mitjana està desapareguent, i aquesta situació de depressió econòmica, simultàniament hi ha hagut un encariment de l'energia, no només de l'elèctrica, sinó també del gas. El que està passant a Espanya, per el que jo sé, o fins on sé, és molt superior a aquests increments. No només han passat ara, sinó que estan passant pràcticament des de l'any 2005-2007, o sigui, des de la mateixa crisi cap aquí, i arriben en el nivell elèctric fins a prop del 80% del preu que havia fa 10 anys. Si mires el creixement que hi ha hagut en Europa, és molt menor, no arriba ni al 30%. Entonces, llavors, és allò de... Hauríem de mirar-nos què està passant aquí, que no està passant en la resta d'Europa. Llavors, si a lo de la crisi en general econòmica li afegeixis aquest factor de creixement, d'increment dels preus, dels rebuts, i afegeixis també, com a tercer factor que està engreixant el problema, l'estat dels habitatges, d'un nombre molt important d'habitatges, la meitat dels habitatges actuals de tota Espanya estan construïts abans del canvi de normativa que preveia l'aïllament tèrmic, la meitat. I, per tant, no tenen mesures de protecció que provoquen una major despesa energètica. No és tot allò de dir que la pobresa energètica la puguis concentrar en que l'afectat no pot pagar el rebut. No pot pagar el rebut, no pot pagar moltes coses, però entre elles té dificultats per viure en normalitat. I, per tant, va lligada directament a la pobresa. No la pots deslligar de la pobresa.
Per tant, tenim un problema greu. De fet, el govern espanyol reconeixia que les elèctriques podrien estar intentant aprofitar aquesta mala maror en els preus per pujar-los. Però vaja, primera ronda la completem amb el senyor Vilabelló.
Bueno, aquí hi ha dos factors que jo diria que es tindrien que analitzar un pèl per separat, no? Un tema és la pobresa produïda per la crisi, que ja fa que hi hagi gent que no... que estan a l'atur, que no tenen ingressos o que tenen uns ingressos molt, molt reduïts i que bueno, necessiten ajuda. Llavors, aquestes famílies tenen problemes amb l'alimentació, amb pagar la vivenda, lloguer o hipoteca, el que sigui, i tenen problemes amb el tema de l'energia. I jo crec que sobre aquest tema precisament de la pobresa energètica, en el mes de novembre ja en vàrem parlar aquí,
sí.
I com deia el representant de Càritas Barcelona que va venir d'una manera molt enèrgica, deia, la pobresa no té adjectius. El pobre és pobre, no és un pobre energètic, no és un pobre alimentari. I això és un tipus de problema. I a la famílies que estan en un grau de pobresa, doncs hi ha que ajudar-los. I això els té que ajudar les entitats cíviques, les ONGs, però sobretot el govern, que per això estem pagant impostos, i tenen que ajudar-les. I aquest és un problema. Però l'altre problema és el problema energètic en si. Amb el problema energètic en si, jo diria que els governs consecutius espanyols han estat absolutament volubles. I han estat absolutament volubles perquè hi ha hagut, en uns moments, una defensa enorme de les energies renovables, provocant que s'invertís molt en energies renovables. Després, en canvi, per favorir les empreses elèctriques, han tret aquestes ajudes a la renovable i han fet que la gent que, o particulars, que havien invertit en empreses amb energia renovable, es trobessin que amb això estaven perdent molts diners. Llavors hi ha hagut un vaivent de la política sobre l'energia. Dintre de l'energia hi ha moltes fonts. La més important és la hidroelèctrica, però aquesta està acabada. Això, en Franco va fer pantanos, però els pantanos ja s'han acabat, no? És la més reversible. perquè és la més útil, perquè l'energia hidroelèctrica es gasta en el moment que es pot, i, a més, és reversible, perquè als moments vall, utilitzant l'energia de les nuclears, que són les menys reversibles de tot, tornen a pujar l'aigua capdalt i tal. Però hi ha moments que no plou, hi ha moments que no fa vent, hi ha moments que, a més, com passa ara, l'OPEP ha canviat la seva política, i en lloc de tindre una política de petroli barat, ha canviat. Sobretot això és un tema d'Aràbia Saudita, de Venezuela i tot aquest. Uh-huh. I llavors s'han juntat les tres coses. I llavors ha fet que l'energia... El gas és l'única que tenim en aquest moment reversible, però tenim grans dipòsits de gas, però això també es pot acabar. Perquè, com que també i tornem a polítiques absolutament absurdes, aquell gran dipòsit que era el castor que es tenia que fer va resultar que va ser un fracàs, que damunt tenim que indemnitzar el que el va fer i, a més, no ens servei per emmagatzemar gas. O sigui que hi ha hagut una política energètica extremadament inútil i variant.
Tot plegat es feia, suposem, per contenir aquesta gran dependència energètica que tenim a Catalunya i a l'Estat espanyol, no? És un problema que també es pot manifestar en aquestes realitats de pujades de preus. Gràcies, senyor Vilabelló. Ara continuarem, però acabem de comunicar via telefònica amb el representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, el seu portaveu a Catalunya, Xavier Pallarès. Ens escolta ja, senyor Xavier Pallarès. Bona tarda, benvingut al Mirador de l'Actualitat.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per haver-nos atès uns minuts. Recordem que al novembre, ara s'hi referia a Josep Vilabelló, vostè participava també en un programa en què parlàvem de la pobresa energètica. Avui, nou màxim històric de la pujada de la llum a les 9 del vespre. Quina és la situació, segons vostè, i què es pot fer per frenar aquest problema que aguditza, d'alguna manera, allò que anomenem pobresa energètica?
El tema de la... Ja vam parlar-ho al mes de novembre. La pobresa energètica es veu agreujada per tres factors. Un és la baixa de rentes a les cases, cada vegada hi ha menys recursos econòmics disponibles a les llars. A més, els preus de l'energia, que bueno, cada vegada són més alts. I després la mala qualitat de l'eficiència energètica dels edificis, que implica que necessitem més consum per mantenir la temperatura adequada. Ara està... I estem sortint a les teles notícies que l'escalada de preus de l'energia dels últims dies, i per nosaltres és molt clar que el problema de la pujada de preus, independentment que estigui l'últim tros de la intervenció del ponent anterior, que sí parlava que, bueno, com ha entrat quin han sigut el mix d'aquestes últimes setmanes que ha fet encaire el preu, i això també podem entrar a comentar-ho, però bàsicament el problema és que tenim un model de gestió del mercat elèctric, del mercat energètic espanyol, basat en comportaments oligopolis d'empreses que controlen tot el procés. Les mateixes empreses controlen la producció, la distribució i la comercialització. Això fa que elles mateixes oferten i elles mateixes demanden energia i juguen amb les fonts d'energia per encarir el preu. Bàsicament és un problema del model de gestió que tenim al mercat energètic que porten això.
Mm-hmm. Hem sabut avui, ho dèiem abans, que l'organisme regulador, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, no veu cap pacte de preus entre les elèctriques i justifica que informarà si arriba a obrir un expedient sobre el cas, però de moment renuncia a investigar la pujada de la llum, tot i que el preu torna a batre rècords. El cost de l'electricitat ha trencat aquests últims dies i aquestes últimes hores la barrera que tenia des de l'any 2013. Què comporta això, senyor del Pozo, i els altres, si volen, també, això de la Comissió del Mercat Nacional dels Mercats i de la Competència? Que hem fet un pas enrere, que això és difícil de controlar, vaja, aquesta pujada.
No volen controlar-lo, entenc.
No volen.
No volen. Uh-huh. Perquè, parlant de preus, quan es plantejaran tocar l'IVA de l'electricitat, que és el màxim, que està al 21%? Uh-huh. Perquè ens fem una idea, quan a una llar vulnerable se li fa un descompte del rebut, se li fa un 25% del rebut seu. Quan està pagant d'IVA, un 21%. Uh-huh. No es poden plantejar que a les llars vulnerables, a més del descompte del 25, podien estalviar-les l'IVA? o fer-los un IVA més reduït. Per exemple, l'aigua té un IVA més reduït, pel que sé. L'accés a l'aigua és un dret fonamental declarat per les Nacions Unides. En canvi, la llum o l'accés a l'electricitat no ha estat encara declarat com a dret fonamental. Jo suposo que encara que no... que pot ser difícil entendre-ho, alguna cosa hi ha, perquè l'aigua sí que s'ha considerat un ben essencial. L'accés a l'electricitat tal com està avui dia la vida és tan bàsic com l'aigua. Una llar actual no pot. En canvi, en el món hi ha milions de persones, però milions de persones, que no tenen accés ni a aigua ni a electricitat. Per tant, tenim un problema molt fort. El que passa és que el problema és molt complex i no es pot afrontar només des d'una vessant. Mm-hmm. Perquè els preus, si parles amb les elèctriques, suposo diran que el condiciona el mercat europeu, que no és només el mercat nostre, sinó que està passant el mateix el dia UGSI, està passant el mateix a Itàlia, a França, a Grècia, que estan també disparant-se els preus. Mm-hmm. Ara, jo no tinc idea si és o no comparable. Comparar-nos amb Grècia cada vegada ens estem apropant més en alguns aspectes.
Mm-hmm. Hi ha possibilitats, però, a banda de no voler controlar, malgrat que no es vulgui controlar des d'aquest organisme regulador, la CNMC, hi ha possibilitats de frenar aquesta escalada o de protegir aquelles famílies més vulnerables davant aquest problema? Famílies vulnerables que, gràcies a Déu, tenen electricitat perquè no els hi han tallat, però poden patir
molt. Una de les accions és evitar el tall. És la primera.
La primera.
La primera és evitar el tall. Com s'està fent ara? O amb, pues, pagant les entitats socials i Càritas i moltes ONGs que estan pagant el rebut. Uh-huh. Malgrat això, les elèctriques tenen pèrdues, perquè no tots els rebuts estan pagant. Moltes persones, a més del tall o no tall, d'estar en dificultats, queden endeutades amb les companyies. Factures que a vegades no podran pagar mai.
Bé, 3 minuts i mig i seran 7:45. Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Avelló, el responsable de comunicacions de Càritas Catalunya, Alberto del Pozo, i també Xavier Pallarès, d'Aliança contra la Pobresa Energètica. Avui us preguntem, i trobareu l'enquesta a radioestel.cat, amics oients, què creieu que es pot fer per evitar les pujades desorbitades en el preu de la llum? Teniu 3 possibles respostes: augmentar els controls i, si cal, actuar judicialment; posar un sostre de preu o un percentatge màxim d'increment; i una tercera opció, fer més pressió social amb protestes com ara pagades massives. Hi havia alguna iniciativa en aquest sentit ara fa uns dies. De moment, l'opció més votada és la primera, 53%, augmentar els controls i, si cal, actuar judicialment, i la segona, amb un 33%, posar un sostre de preu o un percentatge màxim d'increment. Un 13%, la minoria, fer més pressió social amb protestes com ara pagades massives. Bé, vostès què hi respondrien, això? Senyor Vilavelló, senyor Pallarès o senyor del Pozo? Més controls,
és que
potser?
Aquí jo m'agradaria, el que ha dit el senyor del Pozo, el tema de l'electricitat. Jo no estic d'acord amb que, com ell diu, a França tinguin el mateix problema que nosaltres. I no el tenen. L'electricitat a França és molt més barata que aquí, però molt més. França va fer una aposta molt dura i que aquí no hagués sigut acceptada a l'electricitat nuclear. Aleshores, a França, perquè venia de més centrals nuclears per tot arreu, té unes grans instal·lacions, i l'electricitat de França és molt més barata que aquí. Aleshores, aquí, el problema elèctric, aquí estem parlant avui, per exemple, i a més és el que toca, i jo ho trobo molt bé, però estem parlant aquí del problema de l'electricitat domèstica. Però l'electricitat per la indústria també és molt cara, i les indústries espanyoles ja estan protestant que no poden exportar segons quins béns, perquè a França són molt més baratos. Per què? Pel cost de l'energia. I aleshores, si el mercat, o sigui, la Comissió Nacional dels Preus i del Mercat dels Productes, té que intervindre sobre el preu de l'energia, també tindria que intervindre per tots els preus, o tindria que legislar-se diferents preus. Preus pel consum domèstic, amb un esgraonat, o sigui, el que només el necessita per calentar-se i per encendre el foc, amb un preu, o sigui, amb uns preus progressius, el que vol posar a la televisió, o el que vol tindre l'aire condicionat, o això, que anés pujant segons això. I això potser podria fer que les llars no estiguin tan castigades com estan ara. Però el problema de l'energia, el problema dels preus de l'energia, és per tothom. I és per una política, com ja he dit abans, fluctuant.
Bé, Xavier Pallarès, què en pensa? I en la línia de la pregunta que hem fet als oients...
Del que comentava abans i les mesures que proposava el ministre de l'Energia de Nadal per a extremar el control, no hi creiem gaire. El que sempre hem denunciat des de l'Aliança és que la situació del model energètic espanyol, els dos objectes que tenim com a Aliança, primera, garantir el subministrament bàsics per tothom, i la segona és denunciar la connivencia entre el poder polític i poder energètic. L'estat espanyol és el primer que es beneficia d'aquestes grans pujades del cost de les factures, perquè utilitza les mateixes factures energètiques per a financiar-se. Hi ha impostos de IVA o via que recargant a costos regulats dins de la factura de l'energia. Dins de la factura d'energia estan ficant costos de sobrecapacitat, costos d'interrompibilitat, subvencions a la generació d'electricitat a les illes, pagaments de dèficit de tarifa... O sigui, estan ficant costos que no són conceptes exclusius de la factura energètica. Realment, el cost de l'electricitat dins la factura representa un 30%, com tant consum i com tant potència. L'altre 30% són impostos i la resta, el 50%, són costos regulats imposats per l'Estat. O sigui, per tant, quan el ministre diu que les pujades són artificials, que ha de mirar si hi ha sospites d'increment de preus pactats, evidentment que hi ha, i són conscients des del primer dia, i ells ho han estat permitint. Des del moment que van liberalitzar el sector elèctric, ja en mans de les empreses privades el control dels costos de producció. I és un engany constant. Si realment no els preocupa que tothom tingui garantia del subministrament, han de legislar per a una llei de pobresa energètica que pugui protegir les persones vulnerables, cosa que ara no hi ha. El bo social no és una eina que acabi en la pobresa energètica, perquè també, com molt bé ha dit un interventor abans, no sé exactament qui ho ha comentat, però un 25% al descompte a la factura, realment una persona que no pot pagar no li ajuda en res.
No ajuda gens, exacte.
Les mesures que han d'anar encaminades i les que proposem des de l'Aliança és aplicar una tarifa social adaptada als ingressos de la llar, i que la gent pugui pagar en funció dels diners que té disponibles. Perquè no té molt d'exigir-li un esforç de pagament a llars que realment no tenen ni diners ni per menjar.
Sí, gràcies per la seva explicació, Xavier Pallarès, de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Sobre això, senyor Alberto del Pozo, precisament Càritas Catalunya ha fet públic un posicionament sobre les mesures que es poden aplicar precisament contra la pobresa energètica a Catalunya, un posicionament que s'ha fet públic, també.
Sí, fa uns dies, el 12 de gener, Càritas Catalunya va penjar al web un document en què inicialment resumeix en tres punts el posicionament de Càritas sobre aquest problema que estem tractant avui. El primer és el compliment de la llei. Càritas considera que, si tenim, com tenim, són l'única comunitat autònoma a Catalunya que té una llei contra la pobresa energètica, el primer que haurien d'exigir tant a les empreses com al propi govern és que la complís. I, per el que sabem, no s'està complint. També estem veient que un dels problemes de millora de l'eficàcia energètica és els complexos processos de gestió i de relació de comunicació entre les empreses i la Generalitat. Segons la llei, les empreses han de comunicar als serveis socials si la persona a la que li van a tallar a la que farà un tall de llum és o no vulnerable. Ja, per lo que sé, hi ha unes queixes entre uns i altres de que no arriba la informació, de que arriba parcialment, de que no s'estan entenent. I que acaba. Pues en molts casos, si no arriben a intervenir directament les entitats socials pagant tot el rebut, arriba el tall. Quan, amb una millora de la gestió i una millora de la comunicació entre uns i altres, podria haver-se evitat, perquè les empreses, pel que sé, estan disposades a no cobrar o a no tallar aquelles llars que són vulnerables. Però moltes vegades el que les passa és que no s'enteren, no les arriba la informació a temps. I el tercer punt d'aquest posicionament de Càritas és que ja és algo que he dit abans i que ha dit també Josep. Aquest problema no es pot separar de l'entorn de la pobresa sense qualificatius. Però la pobresa energètica no és més que parcial, un aspecte molt concret que afecta a un col·lectiu molt gran, el que afecta molts altres aspectes. I, per tant, si de veritat es vol afrontar aquest problema, no es pot parcialitzar i anar a pedaços, no? Anar aquí i dir, ara li faré una subvenció i li pago això, un 25% del rebut. No hem fet res. Mm. Hauria de ser el 100%, no? El 25, el 100%. Però com l'hauria de fer altres ajuts, perquè pràcticament hi ha moltes llars, però milions de llars, que no està entrant cap ingrés, ni de... Uh-huh. Ni de l'atur, ni de subvencions, ni de res. I, per tant, depenen totalment de les entitats socials. El problema és molt gros, molt més gros del que ens creiem.
A Catalunya, recordem-ho, s'ha pactat un front comú entre totes les administracions davant aquesta realitat de la pobresa energètica. Generalitat, Diputacions i Ajuntament signaven la setmana passada un conveni per exigir que les companyies es facin corresponsables de les despeses de gas i electricitat de les famílies vulnerables, assumint almenys fins al 50% d'aquestes despeses. Com veuen aquesta mesura? Veuen que és viable, que pot ajudar molta gent a la pràctica o servirà de poc? Bueno, senyor Vilabelló.
Estàvem dient, no? Assumir sí. Una part...
És poc, és insuficient.
No res, vull dir, el que necessites ja l'hi ha de pagar-li tot.
Clar.
Aleshores, això com una prevenció i tal, però bueno, jo me'n recordo, i ara el que estava dient el senyor Albert del Pozo és el mateix que vàrem dir en el mes de novembre, no? Mm-hmm. La falta de comunicació. El mes de novembre, quan va morir aquella senyora a Reus. La companyia no havia rebut la notificació de que aquella senyora estava amb aquest límit. Cosa que... un límit de pobresa. Vull dir que aquí no saps mai si és primer l'ou, la gallina... I aleshores, jo crec que aquest tema del 25%, com a prevenció, sí, però com a solució, no. Uh-huh. I que seria més important el tema que han dit aquí, del tema de l'IVA. Si l'electricitat tindria que anar amb un IVA del 20%, quan és per botigues, per bars, per centres industrials i tal, però quan és per consum domèstic, tindria que anar al tipus mínim del 10%.
O el 4.
O el 4.
Sí, o el 4.
4, el 4 o el 10, vull dir que...
Sí, sí.
Almenys el mig, vull dir, no.
Sí. Passen 7 minuts i mig a 7:45 per acabar l'estona en què ens ha acompanyat Xavier Pallarès de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Li volem preguntar, senyor Pallarès, si hi ha la previsió de fer alguna acció alimentada o acordada des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica per intentar pal·liar aquesta problemàtica. Alguna acció, ja sigui de protesta o ja sigui de seure en alguna taula a parlar o a mirar solucions?
Bueno, espera, et contesto abans, que tinc dues coses apuntades.
Sí, sí. Ah, doncs endavant.
He comentat abans, els tertulians, respecte al problema de les comunicacions, que no arriba la informació a les empreses subministradores. El que hem de recordar als oients és que és al revés. La base de la llei 24-2015 és l'aplicació del principi de precaució. I el principi de precaució diu clarament que són les empreses subministradores que han de comunicar als serveis socials que en una llar, en concret, s'havia de fer que té un avís d'impagament o un avís de tall. En aquell moment, serveis socials mira la vulnerabilitat d'aquella família. I si la família és vulnerable, no se li pot tallar el subministrament. Al cas de la senyora de Reus, jo l'hem explicat aquí com va venir el novembre, i en molts altres casos, el que ha passat és que, en aquest cas, gas natural va incomplir la llei 24-2015 i no va comunicar a serveis socials que en aquella llar s'anava a produir un tall. O sigui, no és que les empreses subministradores no ho saben, sinó que no segueixen el protocol marcat per la llei. El problema del cas de Reus i de molts altres és que les empreses subministradores incompleixen la llei i per això s'han d'aplicar sancions i per això la Generalitat ja, i Consum ja les està tramitant. Uh-huh. Respecte al que hem comentat abans del conveni que van presentar les administracions, des de l'Aliança valorem molt positivament l'esforç conjunt que es va fer de presentar-les i treballar-les, però recordem que aquest conveni també és una part que està que estava definida, la signatura dels convenis, és una part que estava definida també a la 24-2015, que fa 18 mesos, que és una llei que està en vigor des de fa 18 mesos, i en 18 mesos les empreses subministradores s'han negat a signar cada conveni que la Generalitat ha ficat al davant. Important, crec que ho va dir el conseller Baiget, que n'ha presentat 25 propostes de conveni. Ara n'arriba un amb una proposta conjunta feta des d'ajuntaments, administracions, diputació. Esperem que sigui el definitiu. Tot i així, no és el conveni que a nosaltres ens agradaria, bàsicament, per dues coses. Una, perquè s'arriba i segona, perquè aquesta part de corresponsabilitzar a l'administració el pagament d'unes factures d'empreses que tenen uns beneficis tan grans amb la gestió de subministraments, no m'ho sembla d'acord. El que pensem és que si les llars són vulnerables, està definit que són llars vulnerables, ha de ser les subministradores que han de fer-se càrrec del 100% d'aquestes deutes. Una altra cosa que sí que el conveni és que les empreses subministradores han de o aportar ajuts a fons perduts per cancel·lar el deute o aplicar descomptes significatius per mirar d'ajustar una miqueta la factura d'aquests usuaris vulnerables. El que nosaltres diem és no una cosa o l'altra, sinó les dues coses. Les famílies vulnerables han de mirar de si els ha d'eliminar el deute generat perquè no la podran pagar i, per altra banda, s'ha d'ajustar la factura a un import que realment puguin fer front, si no, no ho farem d'altre. Bé, i en quant a el que em preguntava al final, sí, que m'allargo massa, quines accions estan a l'Aliança, però estem conjuntament amb... Estem tenint reunions amb diferents administracions, tant a nivell Generalitat com de grans municipis de Catalunya, per fer seguiment de l'aplicació de la 24-2015, seguiment de la signatura dels convenis, seguiment de l'aplicació de les sancions, i paral·lelament estem treballant també a nivell estatal, a nivell espanyol, en altres plataformes socials que lluiten per un canvi del model energètic i també contra la pobresa energètica, de mirar de presentar una proposta que ajudi a millorar la proposta que s'està presentant a Madrid en quant al nou bo social que s'està treballant. El bo social que ha presentat el govern del Partit Popular amb el període dels socialistes i de Ciutadans és insuficient perquè no arriba a totes les llars, que no té en compte les llars vulnerables i perquè deixa també una miqueta penjat que es farà amb les famílies. El que volem és una miqueta fer un mirall de la 24-2015 i portar-lo també a Madrid. Entenem que des de Madrid sí que es pot legislar per una llei estatal de pobresa energètica. Estem treballant en això.
Moltíssimes gràcies, Xavier Pallarès, representant de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ens ha acompanyat avui uns minuts, encara que hagi estat des de l'altra banda del fil telefònic.
Perdoneu, no sé si s'ha sentit bé.
S'ha sentit més o menys bé, amb alguna dificultat, però demanem disculpes als oients, són coses de la tècnica i en absolut és causa de vostè. Gràcies, Xavier Pallarès, per haver-nos acompanyat i felicitats per la feina que fa l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Molts ànims i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
2 minuts ens queden per arribar a les 8. Potser per acabar m'agradaria demanar a Alberto del Pozo de Càritas Catalunya que ens comenti una mica el context d'aquesta reunió de demà. Són diverses entitats que es reuneixen amb la Generalitat.
Entitats, empreses, empreses elèctriques i empreses energètiques i diversos departaments del govern, o sigui, departaments de la Generalitat.
Per explorar solucions.
Per explorar solucions. Per aplicar immediatament, o sigui, no allò del gran estudi, sinó mesures a aplicar durant el 2017.
Mesures a persones que poden estar desesperades i que poden estar sense llum d'aquí poc.
El grup es va constituir al desembre per decisió del govern, que va publicar el DOC un acord de govern l'1 de desembre i posant terminis. O sigui, el treball ha d'estar pràcticament acabat a finals de mes o principis de febrer. O sigui, no tenim massa temps en arribar a conclusions.
Molt bé. Doncs bé, que sigui profitosa i tindrem ocasió, n'estarem molt pendents, tant des d'aquest programa com des del programa La Veu de Càritas, sobre el contingut d'aquesta reunió. Gràcies, Alberto del Pozo, responsable de les comunicacions de Càritas Catalunya, i gràcies també a Josep Vilavelló, com sempre, economista del grup sènior del Col·legi d'Economistes. Bona nit a tots dos i fins una propera ocasió.
Bona nit.
Salutacions.
Ens queda recordar com ha quedat l'enquesta. Què creus que es pot fer per evitar les pujades desorbitades en el preu de la llum? Això és el que preguntàvem les últimes 24 hores a través de radioestel.cat, al nostre web. L'opció guanyadora és la primera, 44%, augmentar els controls i, si cal, actuar judicialment. Un 39% heu votat per posar un sostre de preu o un percentatge màxim d'increment, i un 17% fer més pressió social en protestes com ara apagades massives. I demà la pregunta té a veure amb la unitat dels cristians. És l'últim dia de la setmana de la unitat i us preguntem, aviat els cristians creieu que superaran totalment les divisions del passat? Això ho teniu ja des